Molt bon dia, són 2:15. Comencem l'Info Migdia, Ràdio Calella Televisió.
L'Info Matí.
I per començar, repàs a les notícies en format titulars. Doncs comencem parlant de gastronomia i també de premis, perquè dues alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla han guanyat un premi del concurs de receptes amb productes mediterranis que ha convocat el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Són Marta Fernández i Nadia Esteban, que van presentar-hi dos postres que avui ens explicaran a l'Info Migdia. I de la cuina a la terra, al nostre territori i patrimoni natural, el que envolta Calella, perquè els amics Escoltes Montnegre han elaborat el mapa alpina que abraça tota la zona compresa entre Calella fins a Orsavinyà, actualitzant les dades topogràfiques i ortogràfiques que hi havia fins al moment. Es publicarà l'any que ve, durant el primer semestre, i ha estat en part finançat per l'Ajuntament de Calella. Aquesta serà una eina molt útil pels excursionistes. I després d'escoltar el balanç de l'any que estem a punt d'acomiadar, que n'ha fet l'alcaldessa de Calella, emesa per Ràdio Calella Televisió dissabte passat, els partits de l'oposició també en donen l'opinió. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds es lamenta que s'acabi un altre any sense que s'impulsin iniciatives de transformació social i econòmica. Sebastián Tejada es compromet a seguir fent una oposició propositiva i crítica, reforçar també aliances amb Esquerra Republicana i la CUP per intentar construir plegats una alternativa real al govern de Convergència Democràtica i el PSC. I rècord de participació a la banyada nadalenca de diumenge, 20a edició, per la qual la colla No Tinc Fred va estrenar un cap gros a imatge del logotip de l'entitat. És en Fredolic, que va ser batejat pel mastega mosques dels geganters de Calella i que en principi només sortirà per Nadal i amb motiu de la banyada. I acabarem avui l'informatiu recordant les notícies més destacades de l'any. Ho farem cada dia d'aquesta última setmana del 2016. Avui en el blog parlarem del Museu del Turisme, de la implicació de Calella amb la crisi dels refugiats a Europa o també del resultat dels pressupostos participatius. Una i 32 minuts, tres joves promeses de la cuina han guanyat els premis del primer concurs estatal de receptes Mediterránea Hemos, organitzat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb l'objectiu de difondre els beneficis de la dieta mediterrània. Entre elles hi ha dues estudiants de Calella, són Marta Fernández i Nadia Esteban, totes dues alumnes del cicle de cuina de l'Institut Bisbe Sivilla. Fernández va guanyar el premi en la categoria de postre amb una deconstrucció de cigrons, mentre que Esteban ho feia amb un postre anomenat Harmonia. El nostre company Emili Pacheco ha parlat amb aquestes dues joves promeses de la cuina, també amb la seva professora. I Emili?
Doncs sí, Dolors, i avui a l'Info Migdia ens acompanyen la Marta Fernández, que ha guanyat aquest concurs amb el postre de construcció de cigrons, la Nadia Esteban, que en aquest cas va fer un postre anomenat Harmonia, i també ens acompanya la professora de totes dues, la Paqui González, que és professora de segon de pastisseria de l'Institut Bisbe Sivilla. Benvingudes a totes tres.
Hola, benvingut.
Parlem primer de tot amb la Marta, que ens expliqui aquest postre guanyador, aquest de construcció de cigrons. En què consisteix aquesta recepta, Marta?
Hola, bon dia. Doncs la recepta que vaig fer consisteix en una base de biscuit de faves i pistatxos posada amb una essència també d'haves, seguit d'una mousse que estava feta amb totalment i exclusivament els cigrons i amb la seva aigua de cocció. La característica d'aquesta mousse és que amb l'aigua, un cop la muntes, aconsegueixes un efecte de merengue i llavors es pot substituir per l'ou, que seria en el cas d'un altre mousse. Llavors es fa un puré amb els cigrons, es barreja, posa gelatina i es forma la mousse. Seguit d'una marmelada de pastanaga i un cruixent de pastanaga. I en aquesta recepta no s'ha desaprofitat res, tots els ingredients s'han aprofitat i la característica que té és aquesta, que no s'ha desaprofitat i que no porta ou.
És una recepta que havies fet aquí a l'institut?
És un, la recepta la vaig crear aquí, la van crear a l'institut. Mai havia treballat amb aquest tipus de producte i provant, buscant internet, informant, mai de tot, vaig aconseguir fer aquesta recepta, idear-la.
Nadia, i el teu postre té per títol Harmonia, no? Explica'ns.
Es diu Harmonia perquè té un equilibri entre el formatge i les alúvies vermelles. Aquest equilibri l'aconsegueix el cardamomo, que el que fa és donar-li, a part d'un olor, un toc, és crear, tant nutricionalment com de sabor, crear un equilibri que no es fa cansat menjar-lo, sinó que li dona una intensitat bona.
Intueixo que és un pastís o com és?
Sí, és un pastís de formatge amb alúvies vermelles i també tenen altres elaboracions com el gelat de iogurt grec, que està format de mel i el iogurt mateix, i una marmelada d'alúvies vermelles decorada amb una corona de xocolata.
És un concurs, hem de recordar, que es diu Mediterraneamos i, per tant, aquí té molt a veure la dieta mediterrània, no? I que mengem d'una manera més saludable, oi?
Sí, per això vam intentar, per exemple, en el meu plat tenir una mica de fruits secs, les nous, una quantitat que és saludable durant el dia, i també els lactis, que és molt important per la nostra dieta, i sobretot les alúvies vermelles, que és important per la dieta mediterrània.
Escolta, i a vosaltres, a nivell ja més personal, el fet de ser estudiants de cuina aquí a Calella i de guanyar aquest concurs, què és el que suposa més a nivell personal, Marta?
A nivell personal, a mi, sobretot, m'aporta una emoció, no?, i una sensació de dir que vaig pel bon camí. He fet estudis abans d'això i és una realització personal de dir, és un logro, és un mèrit, no?, de dir-nos, mira, doncs vas bé, ho estàs fent bé, segueix per on vas i a poc a poc vaig progressant i vaig adquirint noves tècniques que, mira, que arriben a bon port i han servit per guanyar un concurs.
Que han tingut un reconeixement, no? I per tu, Nadia?
Per mi és un creixement personal, perquè no tots els camins són fàcils, i fent això d'alguna manera doncs em passa com la Marta, que dic, uau, és que estic fent bé la feina.
Diguéssim que tanqueu molt bé el trimestre, no?, que ara es tanca.
I estem molt contentes amb el que hem fet i amb les bases que estem adquirint aquí.
És la primera vegada que participeu en un concurs? Marta?
Lo nostre és una història bastant llarga. És l'any passat la Nadia es va presentar un concurs que portava així de tapat. Llavors, parlant amb mi, jo també em vaig presentar i ens hi vam presentar les dues i vam sortir, vam presentar ella i jo vaig sortir finalista. Ningú sabia res, vaig anar fins a Zaragoza, a Almudévar, em vaig presentar, no vaig guanyar, però bueno, mira, va quedar. I just aquest concurs va ser igual. El va trobar ella, sí. Vam estar parlant i vinga, jo també em presento per la rivalitat, mira, i al final vam anar les dues.
I les dues torneu en premi.
I les dues tornem en premi. És més, a mi m'agrada molt perquè és una rivalitat que tinc amb ella, sana per això, que traiem la una el millor de l'altra. Jo proposo concursos i ella em segueix el rotllo i al final aquí acabem fent.
I suposo que ara ja per la professora això deu ser molt estimulant, no, veure que hi ha estudiants que tenen molta empenta i que fins i tot s'atreveixen a anar a concursos, Paqui.
Doncs per nosaltres és un plaer. La part de ser professor és molt maca, però també quan l'alumne ve amb motivat, ve amb ganes, té molta il·lusió, doncs això ens contagia una mica tot el professorat. La veritat és que jo he estat ajudant-les amb el concurs, però també tinc dos companys més, el Bruno Ruiz i la Goretti Salazar, que també han estat donant un recolzament. Llavors, jo, aquest mèrit, o sigui, elles han fet molta feina, però també és un mèrit pels professors que hem estat fent recolzament i ens hem quedat hores fora d'horari, més per vocació i per la il·lusió que tenen. La veritat que, bueno, per nosaltres és un plaer. Jo vaig anar amb elles a Madrid i bueno, va ser molt maco perquè hi havia moltes escoles, veien el nivell de cada escola, es medien elles. La veritat que va ser molt bo perquè tots els professors que acompanyaven els alumnes van ser molt agradables, tots explicaven la peculiaritat de cada escola, era a nivell nacional, llavors cada comunitat autònoma també ho planteja d'una manera diferent.
De fet, hem de parlar de xifres importants, no? Crec que 900 participants, no?, al concurs.
Doncs sí, es van presentar 900 participants, d'aquells 900 es va agafar 30 receptes que van ser les seleccionades de cada modalitat. En el nostre cas, nosaltres com som de pastisseria, es va presentar per postres I d'aquelles 30 receptes, haig de dir que també va participar una altra alumna, la Patricia Toledo, una nena que va fer un postre també molt maco i també va fer, bueno, un postre a base de llenties pardines. Llavors era un mousse amb corda de maduixa. Ho va fer molt bé, va treballar moltíssim i va quedar en 8è lugar.
A molta gent que ens estigui escoltant avui pot pensar, no? O sigui, el fet de que es facin servir llegums per fer postres, no? És una qüestió innovadora, no?
Doncs sí, la veritat és que el nostre repte era dieta mediterrània, el més fàcil era tirar per l'oli, que tenim un oli molt bo, però nosaltres el repte era, és l'any de les llegums, normalment es posa sempre un ingredient principal que és de consum bàsic i que gairebé totes les cultures l'utilitzen. I aquest any era l'any de les llegums i la veritat que el nostre repte va ser crear un plat tot amb llegums. Tot s'ha de dir que tenim una anècdota que quan vam enviar les tres receptes ens van trucar del concurs i ens van dir: però esteu segurs que es presentarà la modalitat de postres? Per què? Perquè clar, eren tres plats amb llegums. Cadascuna es van respectar, van treballar molt en equip i van respectar de no agafar la mateixa llegum i de que la presentació fos diferent. Si un portava xocolata, l'altre postre tenia que portar una altra cosa que no fos la mateixa elaboració. Llavors es van respectar molt i es van ajudar i van treballar en equip molt. Jo estic molt orgullosa i molt contenta de totes tres, a pesar de que al final van guanyar elles dos, no que van ser les finalistes, però van fer un treball molt, molt acurat i molt bo.
Ara descansar i després ja potser a pensar a participar d'un altre concurs.
Bueno. Bueno, jo realment ja he intentat trepitjar dir algun concurs, però m'han dit que em centri, que tenen tota la raó, que l'essencial són les bases, respectant i tot, seguint aprenent, i a poc sempre podem anar a un altre concurs.
Doncs gràcies a totes tres per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Continuem amb l'informatiu. Els amics d'Escoltes Montnegre han treballat en l'elaboració d'un mapa de la marca alpina de l'entorn de Calella. Estarà disponible a les llibreries a la primera meitat de l'any que ve. Anirà acompanyat d'una guia de l'excursionista que s'està acabant de redactar. És un mapa a escala 1-15.000 en el qual s'han corregit errors topogràfics i ortogràfics que hi havia i s'han actualitzat dades gràcies a la col·laboració de gent del territori. Pere Badalló, president d'Amics d'Escoltes Montnegre, ha explicat que el projecte s'ha treballat discretament. Han estat molts mesos de feina dit i de treball de camp de tot un equip de gent.
Nosaltres vam començar a convocar doncs, a través de l'Ajuntament de Calella, que en aquest cas ens va ajudar molt, un seguit d'entitats i persones doncs, involucrades en la zona que nosaltres ens movem, que és la zona de la Serra del Montnegre, més propera a Calella. En aquest cas doncs, vam tenir doncs, ajuda doncs, de Dani Rangil, d'en Joan Ferrer, de Jordi Ginesta i un seguit d'altra gent que hem anat xerrant que ens han donat doncs, un tipus d'informació la qual no contenia el mapa actual de l'Alpina.
El mapa comprèn des de Calella fins a Orsavinyà, de Santa Maria del Montnegre a Sant Pere de Riu. L'Ajuntament de Calella ha finançat l'edició d'una part de mapes i es podrà trobar un cop s'acabi d'editar una guia destinada a excursionistes que inclourà l'explicació per l'entorn amb els camins definits al mapa.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verd, Sebastián Tejada, afirma que Calella necessita que des de l'Ajuntament es desenvolupi una política social i inversora de forma decidida. En aquest sentit, discrepa de les paraules de l'alcaldessa Montserrat Candini, que en el seu missatge nadalenc assegurava que l'executiu local treballa per tal que ningú quedi desatès. Enumerava tot això, per exemple, el volum de prestacions socials que s'han donat durant el 2016. En declaracions a aquesta emissora, Tejada ha dit que la falta de capacitat estratègica de l'executiu local dificulta que es produeixi el gir de model econòmic i social que Iniciativa ve plantejant des de la campanya per les municipals.
Quan l'alcaldessa parla dels esforços per no deixar ningú desatès, en realitat no és realment així. Parlem d'una inversió en despesa social molt, molt escassa i d'una inversió en futur, en canvi de model econòmic, realment baixíssima o gairebé desapareguda, la qual cosa podria garantir que en el futur les necessitats de prestacions socials fossin més baixes. Nosaltres notem a faltar això, notem a faltar una política inversora decidida.
I ho vincula amb la negació del govern, diu, a modificar els criteris impositius per fer que paguin els que més tenen. moment. Endavant d'això, el regidor portaveu ecosocialista es compromet davant els calellencs a tenir una actitud propositiva i crítica, reiterant que intentarà millorar les relacions amb Esquerra Republicana, que és el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, per fer que, juntament amb la CUP, tots tres partits construeixin una alternativa real al govern municipal de Convergència Democràtica i al PSC.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Tres quarts de dues, 627 persones van participar a la banyada nadalenca que organitza la colla No Tinc Fred, una xifra rècord en les 20 edicions que suma aquesta festiva iniciativa que té lloc cada 25 de desembre a la platja Gran de Calella. Enguany, i amb motiu de l'efemèride, la colla va presentar en societat el seu capgròs Fredolic, que va estar acompanyat per algunes figures dels geganters de Calella. De fet, el Mastegamós, que es va encarregar-se del bateig del capgròs dels valents que cada Nadal desafia en el fred de l'hivern per remullar-se a la platja. Aquest any van batre rècord de participació, el dia acompanyava i va confirmar-se com una jornada magnífica, en paraules de Lluís Barri, membre de la colla. Assegura que la bona acollida que ha tingut la banyada els anima a seguir proposant aquesta divertida celebració del Nadal a Calella, convertida, diu, ja en una tradició que aplega a tota la família.
Recordo els primers anys que era una cosa així una mica extraordinària, allò de dir, ui, aquells quatre sonats que es banyen el dia de Nadal. En canvi, ara tothom ha assumit que el dia de Nadal una de les coses a fer és anar-se a banyar. Pensa, i el que ens agrada més és que venen, per dir-ho d'alguna manera, famílies senceres. El Nadal, la gent s'ho espera, i això, esclar, evidentment, ens esperona que nosaltres continuem organitzant el tema. Sabem que, tal com està arrelat a Calella, això, sabem que encara que no hi fóssim nosaltres, la cosa continuaria. Però vaja, mentrestant nosaltres continuarem al capdavant, sí, mentre podem.
La primera banyada nadalenca de la colla No Tinc Fred es va fer l'any 1997, llavors amb només 7 participants. En aquests 20 anys només una vegada es va haver de suspendre pel mal temps. Va ser l'any 2013 i per precaució davant el fort onatge. I llarga cua a les portes de l'escola Pia del carrer Sant Pere per entregar la carta als patges de Ses Majestats als Reis d'Orient. És una tradició del dia de Sant Esteve aquí a Calilla. Aprofitant el dia festiu, els nens i nenes de la ciutat lliuren els enviats reials la llista de regals i desitjos que esperen els portin Melcior, Gaspar i Baltasar. Una cerimònia entranyable que té lloc cada Nadal a Calella, com en tota la ciutat del món, que visitaran els Reis d'Orient la nit del 5 de gener, la més màgica de l'any pels infants. I aquesta darrera setmana de l'any, ho explicàvem en començar, farem un cop d'ull a les notícies més rellevants que han tingut lloc a Calella, també les que més repercussió i seguiment han tingut al portal web informatiu de Ràdio Calella Televisió i a les nostres xarxes socials. En aquest primer bloc parlarem de l'obertura del Museu del Turisme, de la resposta que ha donat Calella a la crisi dels refugiats a Europa, també de temes relacionats amb les infraestructures o de les preferències dels calellencs en qüestió d'inversió, és a dir, de quin va ser el resultat dels participatius d'aquest 2016. Tot plegat ho repassem amb la veu de l'Eix Duran.
El Museu del Turisme obria les portes un dissabte de principis de gener no exempta de polèmica. Un projecte que, segons el govern municipal, naixia com una proposta museística única al món per mostrar de manera atractiva, didàctica i participativa la història del turisme i els seus efectes socioculturals i econòmics a nivell global. Ubicat a la nau lateral de la fàbrica Llobet Gurí, amb accés des del carrer Sant Pere, el Museu del Turisme explica a través de diferents materials la història dels 63 anys del turisme vacacional a Calella. El projecte va comptar amb l'ajuda financera de diferents administracions, entre elles la Generalitat. És per això que l'acte d'inauguració va comptar amb la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i l'aleshores conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig.
Crec que val la pena destacar aquesta perspectiva, que no és el Museu del Turisme de Calella, sinó que és un museu de turisme a Calella per tot Catalunya. I Catalunya és una potència turística al món. Per tant, val la pena reforçar aquesta visió que Calella sap apostar per aquesta especialització intel·ligent, per reforçar el seu projecte propi de turisme singular, com cada municipi, i al mateix temps també per situar-se en una infraestructura com aquesta, a l'aparador, diguem-ho així, del turisme del món, no?
però el projecte del Museu del Turisme no ha estat ben vist per alguns partits polítics de la ciutat que van posar sobre la taula el debat sobre la conveniència de la inversió de més d'un milió d'euros en una iniciativa sobre la qual, segons aquests partits, no es coneix el retorn que tindrà per la ciutat. A la inauguració del Museu del Turisme no hi van assistir ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni tampoc cap representant d'Iniciativa per Catalunya Verds. El Partit Popular, de la seva banda, va mostrar-se favorable al projecte, pendent, però, d'analitzar la fórmula de gestió i la càrrega que això podria tenir sobre l'Ajuntament. Una vintena llarga de membres i simpatitzants de Podem Calella van manifestar-se a les portes de l'equipament cultural el dia de la inauguració per mostrar la seva oposició al projecte. En aquest context va néixer també la plataforma No al Museu del Turisme. A l'entorn del Museu del Turisme, un altre dels focus d'interès ha estat el número de visitants que ha tingut i que es preveia que tingués. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia, Xavier Arnillas, responsable de Cultura, va explicar a Ràdio Calella Televisió que el motor tancaria l'any, aquest 2016, amb 5.400 visites. L'exposició Rutes de Guerra o la taula rodona Oportunitats Europees pel món local en l'àmbit de l'esport, vinculada a la designació de Calella com a Vila Europea de l'Esport, han estat algunes activitats que s'hi han celebrat. Ara s'hi pot veure l'exposició temporal Intimitats, fins a principis de gener de 2017. Però el Museu del Turisme també ha estat notícia per alguns episodis d'inundacions patits durant els aiguats d'aquesta passada tardor. L'Ajuntament ha resolt el problema canviant d'orientació als baixants de la fàbrica Llobet Guri, ara en plena obres d'adequació per acollir l'escola Salicru. Això evitarà que l'aigua torni a entrar dins l'equipament cultural. El turisme també ha tingut el seu espai amb l'estrena del documental sobre l'arribada del turisme a Calella. Realitzat pels calellencs Anna Torres i Ernest Cadena, es va presentar el setembre passat a la Sala Mozart recollint imatges inèdites dels primers turistes alemanys que van posar els peus a Calella. La crisi humanitària que es va viure i continua latent a Síria ha estat una de les destacades d'aquest 2016 que estem a punt d'acomiadar i Calella no n'ha quedat al marge. Aquí s'ha creat una plataforma ciutadana molt activa i propositiva per contribuir a donar una resposta a la crisi dels refugiats i intentar dignificar la situació en la que es troben. La plataforma es va presentar per Sant Jordi i una de les iniciatives realitzades de més impacte va ser la campanya Lliguem la UE, en la que es van difondre a través de les xarxes fotografies de persones anònimes i altres en projecció pública amb les mans emmanillades. Simbolitzaven així el patiment dels refugiats en el seu camí cap a Europa. Ho explicava Edu Millán, portaveu de la plataforma.
L'activitat consistirà en fotografiar els participants lligats amb brides i amb aquesta acció pretenem denunciar els mètodes que pateixen els refugiats. També pretenem pressionar els organismes governamentals des de la ciutadania per tal que comencin a oferir solucions per ajudar els refugiats, cosa que creiem que no s'ha fet fins ara. I la campanya rep aquest nom perquè tenim l'objectiu de lligar la UE amb el compromís d'ajudar aquestes persones que senzillament fugen de situacions terribles i que només busquen viure en pau. Creiem que aquest compromís respon a un principi de solidaritat i que la Unió Europea té els recursos per ajudar aquesta gent i que si no s'ha fet fins ara, senzillament és perquè no ha existit la voluntat de fer-ho.
Algunes plataformes veïnes també van seguir la iniciativa i al fil de tot plegat, Ràdio Calella Televisió va organitzar durant la quinzena solidària una taula rodona al voltant de la crisi dels refugiats i diverses entrevistes. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació destinarà aquest 2016 la partida del Fons Local d'Emergències a entitats d'ajuda als refugiats a proposta de Calella pels refugiats, que també en va plantejar alguns noms. Per qüestions legals, algunes es van descartar i, finalment, Proactiva Open Arms i l'equip de rescat d'emergències de Catalunya se'ls repartiran. A tot això, l'Ajuntament de Calella, sensible amb aquesta causa, va acceptar la reserva de dos pisos de la Fundació Hàbitat Solidari per l'acollida dels refugiats sirians que busquen asil a Europa. Pel moment, continuen buits a l'espera que se'n gestioni l'arribada per part de les administracions supramunicipals. Un nou semàfor empolsador per creuar la carretera Nacional 2 entrava en funcionament a Calella el juliol passat. Ubicat al davant de l'hotel Las Vegas, la mesura estava recollida en el Pla de Millora Urbana del sector Vall d'Anguli, pensant en el nucli de la població que resideix als apartaments Codina, que han vist com es facilita el seu accés al nucli urbà. Els veïns celebraven l'anunci. Era una reivindicació històrica d'ells, tal com explicava Francisco Raluí.
que en el subterráneo está que hay debajo del puente. Cuando llueve, pues la gente tiene que pasar por ahí con el peligro tal y cual. Y si no, tenías que ir al primer acceso peatonal a 500 metros, a la zona, digamos, casi tocando la riera.
Un cop instal·lat el semàfor, alguns conductors van posar el crit al cel per l'afectació que tindria sobre la fluïdesa en el trànsit. També per la seva situació, just a l'entrada de la rotonda del Far o a la seva sortida, se'ls ve en direcció a Girona. De fet, va sorprendre a més d'un conductor que en sortia. És per això que l'Ajuntament de Calella va demanar a Carreteres que en fes una adequada senyalització i evitar accidents. La regulació del trànsit mitjançant càmeres que fa temps funciona al carrer Sant Joan s'ha traslladat aquest 2016 a un altre carrer de Calella, suprimint així les pilones que fins llavors feien aquest servei. Era l'estiu quan es van col·locar les 5 càmeres al carrer Llarg, a Jubara, causant força rebombori a les xarxes socials. Les càmeres poden fotografiar les matrícules dels cotxes que passen per Jubara en hores en què el trànsit està restringit únicament a la circulació dels veïns. I sense sortir d'aquest carrer, el 2016 ha estat el del seu bateig com el carrer dels contes. La ninotaire catalana Pilarín Vallès és l'autora de les il·lustracions de les banderoles que s'han penjat a les jardineres alçades que hi ha en el tram de Riera cap Aspre fins a Creus. Un total de 7 dibuixos que recreen relats populars i coneguts passats pel sedàs artístic de Vallès, des del flautista de Melín, la rateta que escombrava l'esqueleta, el soldadet de plom i les 7 cabretes i el llop. La iniciativa es va complementar amb l'estrena de la remodelació de la plaça Vicenç Ferrer, que acull ara un nou espai de jocs infantils ambientats també en els contes que proposa Pilarín Vallès, també la Caputxeta Vermella o els Tres Porquets. El projecte també ha permès cobrir el transformador que hi ha a l'espai. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, la dibuixant es mostrava molt contenta.
M'ha fet una emoció enorme perquè hi he vist una gran filosofia darrere. El voler dedicar un carrer als contes. Aquest espai guanyar-ho per als nens. També hi ha alguns espais concrets, doncs, fer servir els meus dibuixos per fer-ho divertit i maco per als nens.
La remodelació d'aquest espai sortia dels pressupostos participatius del 2015. Quan a mobilitat, el passat mes de juny, vam saber que Calella té un dels punts més crítics de la xarxa de rodalies de Catalunya. Està a la Riera cap Aspre, on els trens es veuen obligats a reduir la velocitat fins als 30 km per hora per qüestions de seguretat. En aquest tram, els combois haurien de passar a 110 km per hora. Adif, per la seva banda, feia pública una injecció d'1,5 milions d'euros per la millora de 5 estacions de Renfe catalanes. Una d'elles és la de Calella. Aquí es faran millores a les vies i al sistema d'electrificació. A principis d'octubre ens fèiem ressò dels resultats del procés participatiu sobre el pressupost del 2016, enmarcat en dos trams i que es va allargar durant dues setmanes. El temps de què van disposar els calellencs per votar, menor que l'any passat, és una de les causes de la baixada en la participació que s'ha registrat, segons han exposat des del govern municipal. D'entre les propostes fetes per la ciutadania, la guanyadora ha estat la que permetrà remodelar la plaça Catalunya, el parterre central, l'enjardinat de tot el sector i de la font i la renovació del mobiliari urbà. Va ser la més votada per davant de les iniciatives que buscaven instal·lar una zona lúdica d'aventura al Parc del Mau, la millora de les instal·lacions del camp de futbol de mar, la millora de la xarxa de recollida d'aigües pluvials a la plaça Bartromeu Barceló o la creació del Pla Calella, municipi amic del medi ambient. D'altra banda, les dues propostes que el govern municipal va portar a votació eren la reforma i millora del passeig Manuel Puigvert, incloent l'enjardinament dels parterres, l'ordenació de la mobilitat i la implementació d'un sistema de rec intel·ligent. Va sumar més vots que la reforma i millora del Parc del Mau, que incloïa la restauració de la zona del laberint, l'envelliment de l'espai de les oques i l'enjardinament de l'espai poètic.
I gairebé fora de temps, falten escassos 30 segons per les dues del migdia, últims instants que dediquem a fer un cop d'ull a la previsió del temps.
propers dies esperem que continuï sense massa complicacions. Avui, igual com ahir, continuarem amb domini del sol a tota la comarca, amb intervals de núvols prims. Això sí, fins i tot, com va passar ahir a la tarda, es podrien formar núvols baixos a prop de la serralada litoral, però sempre núvols poc importants que no indiquen cap canvi significatiu amb la situació meteorològica que continuarà els propers dies marcada per l'anticicló. Per tant, de cara a aquesta tarda, també demà, ambient assolellat a tota la comarca, vents fluixos, situació marítima molt tranquil·la i unes temperatures que continuaran clarament superiors a les normals per l'època de l'any, màximes entre els 17 i els 18 graus.
Molt bé, ara sí, doncs, les dues del migdia us deixem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà aquí a Ràdio Calella Televisió.